amb l'experiència del doctor Miquel Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros, els dimecres a les 9 i 10 del matí, el primer cafè de Ràdio Estel. Repetició els dijous a les 6 de la tarda.
Aquest dimecres en el primer cafè tindrem un mirador especial a eleccions amb Elisabet Nebreda, número 4 de la llista d'Esquerra per aquests comicis. Compartirà taula amb dos dels nostres col·laboradors. Coincidint amb la cita electoral europea d'aquest diumenge, a la secció El pitjor del pitjor, la Laura Aznar pregunta sobre la utilitat de les eleccions europees. Ja en la segona hora comptarem un dia més amb la secció Naturalment amb el doctor Pros i ens visitarà la Rosa Marta Maluquer de la joieria Marsans Maluquer en l'espai Joies de Vida. També us volem parlar de viatges i pelegrinatges, als que el Club Més Amics prepara per als propers dies. Tot això i més aquest dimecres en el primer cafè de Ràdio Estel. Us esperem de 8 a 10 del matí. No us ho perdeu.
Ràdio Estel. Catalunya Central 93.7. Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Tots som iguals, però a la vegada diferents. Tots som iguals, el programa especialitzat en persones discapacitades, físiques, psíquiques, sensorials, patologies mentals, sords cegues i sanitat. Presentat per Ramon Rion, tots els dimarts a les 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Així debes viu la dolce vita.
Déu vos guard, bona tarda, una altra vegada, com cada dimarts, tots som iguals. Avui tenim com a convidat una persona que encara no ha arribat als estudis, que és el senyor Francesc Gambús, candidat a les pròximes eleccions europees, però bé, no tardarà gaire, ja m'han dit. Nosaltres, mentrestant, comencem, tots som iguals, com sempre, a les vies de so, doncs el nostre benvolgut company, el Mario Ramírez, la Mònica Porral.
Hola, bona
també,
tarda.
Hola, bona tarda. També el Pedro Garrido, pululando con los cascos por aquí el estudio, i el Salvador García a les xarxes socials. Com sempre, els parla, servidor de vostès, Ramon Rion. Mentrestant, m'agradaria comentar-los a tots vostès de que, no sé si alguna vegada ho he dit, però diuen que el retard mental es refereix a un estat particular de funcionament que comença a la infància i que coexisteixen limitacions en la intel·ligència, juntament amb limitacions en habilitats adaptatives. Com a conseqüència, no podem dir que aquesta persona té retard o és retardada. El retard mental no és una cosa que podem tenir o sentir. El retard mental no és una cosa que tenim, com els ulls blaus o un cor malalt, i tampoc es tracta que som baixos o prims, perquè, com a persones, tots som iguals. Bé, i també m'agradaria comentar una altra cosa, que diuen que, i com he dit abans, el retard mental o físic no és una cosa que tenim, com he dit abans, no? Però escolteu una cosa. El retard mental, qui el té? Les persones amb una discapacitat diferent a la nostra o nosaltres mateixos? Ara mateix està entrant Francesc Gambús. Molt bona tarda, Francesc. Encantat de saludar-te. Seu, sisplau. Acaba d'arribar als nostres estudis, aquí a Ràdio Estel. Bona tarda, Joel. Salutacions ben cordials. Gràcies per haver vingut traient la llengua.
Una mica.
Una miqueta, no?
Però bueno, no, traient la llengua no. El que passa és que ens hem trobat més tràfic del previst.
Degut també segurament a la pluja, la pluja i totes aquestes històries això que hi ha. Bueno, escolta, tranquil, beu una mica d'aigua, que ja la tens preparada.
Anem bé, anem bé.
I comencem l'entrevista. No, estàvem aquí ja, doncs, preparant la, preparant l'entrevista. Doncs com anava dient, senyores i senyors, acaba d'arribar Francesc Gambús, que és politòleg, el Francesc Gambús i Millet, és així?
Efectivament.
I escolteu, vostè director general de Relacions Exteriors de la Generalitat, va ser assessor també del Parlament Europeu i ara és el nou candidat de Unió Democràtica i Convergència i Unió a les eleccions europees. És així?
És així, és així, és darrere el Ramon Tremosa.
Molt bé, m'agradaria que vostè ara mateix em digués què vol dir ser politòleg.
Politòleg, doncs estudiar la política, els moviments de la política, estudiar els fenòmens polítics, estudiar els nous moviments socials, estudiar el que passa al cap i a la fi a la societat i a les relacions comunitàries.
Molt bé. Una altra de les preguntes, i et tocarà després a tu, Mònica. Vostè va, com he dit abans, a les eleccions europees. Cal un compromís global contra l'exclusió social?
Cal un compromís global i cal avançar en aquella idea de l'Europa social que sempre al final els estats acaben guardant-se per ells i tenim una Unió Europea que són 28 estats del benestar en lloc d'una realment una societat europea del benestar. Cal i tant que cal.
Mònica?
Sí, ho ha remarcat que va a les eleccions europees per posar les bases a crear definitivament l'Europa social. Sí. Què voleu fer en... Estem en un programa de discapacitats. Què teniu pensat?
No, l'estat del benestar, que és és genuïnament propi del procés d'integració europea i molt propi de la Unió Europea, ens trobem molt sovint que quan hi ha gent que ens fa plantejaments en relació a política social, la resposta sempre acaba sent bé, això no és competència de la Unió Europea, això és competència dels estats membres. I això posa aquest estat del benestar, que és genuïnament propi del procés d'integració europea, però que en canvi no ha fet el salt a polítiques comunes de debò, doncs que en funció de qui governa diferents estats, doncs et pots acabar trobant amb mesures que trenquen l'estat del benestar, que l'aparten, que van més enllà del que caldria en la liberalització de segons quins serveis i, per tant, el que se'n ressent és la qualitat del servei públic. I com que l'estat del benestar forma part d'allò del pilar identitari de la Unió Europea, doncs el que defensem és, i sempre hem dit que no és una qüestió de legislatura ni una qüestió de mesures concretes de programa, que també, sinó que és d'anar-hi anant, de posar la proa cap a una veritable societat europea del benestar. Això vol dir trencar les resistències dels estats membres que sempre volen aguantar el que és pues la seva sobirania i la seva forma d'actuar i quedar tancats en el propi estat. I és això que us deia abans, d'intentar trencar això dels 28 estats del benestar per caminar cap a, com a mínim, amb uns estàndards globals de benestar pensats a nivell de tota la Unió Europea. Sempre pensant i assumint que l'estat del benestar, hi ha gent que diu l'estat del benestar no pot funcionar perquè és insostenible, i nosaltres diem no, això és fals. És sostenible, però cal fer les coses molt ben fetes.
Molt bé.
Contacta amb nosaltres en directe a directe@totsomiguals.com.
Vinga a buscar-me!
Vostè també ha dit que hem de treballar perquè hi hagi un mecanisme europeu que posi uns estàndards mínims de societat del benestar.
De societat europea del benestar, efectivament.
Europea del benestar.
Que faci que, doncs el que comentàvem fa una estona,
sí,
que faci que els estats no hi hagin determinades mesures que no puguin anar més avall. Un exemple del que hauria de ser i en canvi ho vam aconseguir, diguem-ne, per la porta del darrere. El ministre Montoro en el seu moment va decidir gravar amb l'IVA els menjadors socials. Si haguéssim tingut una societat europea del benestar, ja no ho hagués pogut fer, no s'ho hagués ni pogut plantejar. Convergència i Unió va presentar una pregunta a la Comissió Europea, i la Comissió Europea va dir, efectivament, a Espanya no s'està aplicant bé el reglament de l'IVA, però va ser una qüestió sobre l'IVA, no sobre els estàndards de benestar social. I li van fer que el ministre Montoro retirés la mesura. Però no es va retirar la mesura perquè hagués vulnerat uns estàndards mínims de benestar social, sinó que es va retirar la mesura perquè no es va complir amb l'IVA. i amb el reglament, i amb el reglament de l'IVA, això ens referim, que hi hagi uns estàndards que marquin que per molta voluntat que pugui tenir en un determinat moment un govern d'un estat, del color que sigui, de traspassar aquella línia vermella, doncs la mateixa Unió Europea digui no, la Unió Europea, un dels seus pilars d'identitat és l'estat del benestar, i per tant vostè, si forma part d'aquest club, no pot traspassar aquesta línia.
Vostè ha dit del color que sigui, perdona, Mònica, del color que sigui. Quin color li agradaria a vostè que arribés?
No. Home, evidentment que guanyi Convergència i Unió, però en el sentit de que són diferents els colors polítics que poden arribar en un moment determinat des de diferents, fins i tot des de diferents perspectives ideològiques, a posar en risc l'estat de benestar. I, per tant, ens cal protecció per això.
Molt bé.
I si els estats no la donen, doncs l'ha de donar la Unió Europea.
En aquests moments hi ha moltes famílies que estan patint i d'altres que estan treballant però són més pobres que abans. Llavors, què teniu pensat per millorar aquesta situació que estem patint avui en dia?
Primer de tot, ser molt responsables a l'hora de parlar de recuperació econòmica, perquè és veritat que hi ha alguns elements que et poden fer pensar sobre la taula i sobre números de que les coses estan anant millor cada dia de com no pas anaven abans, però mentre aquest anar millor no es traslladi als menjadors de les cases, aquí ningú pot alçar les campanes al vol i mostrar grans mostres i demostrar grans alegries, malgrat, quan mires els números, dius, bueno, interiorment has de tenir la satisfacció i has de poder fins i tot traslladar a l'opinió pública de tinguem confiança que estem anant bé en el camí de sortida de la crisi, malgrat que encara som ben conscients que això no arriba als menjadors de les cases, perquè som ben conscients que encara hi ha molta gent, primer, com bé deia, sense treball, i molts dels que tenen treball doncs no tenen uns ingressos com els que tenien fa uns anys. Aquí hem de, evidentment, posar-hi mà. És una de les prioritats, per no dir la prioritat de Convergència i Unió, el govern de Catalunya i també el Parlament Europeu. Aconseguir posar les condicions, aconseguir que la Unió Europea també posi les condicions per poder generar polítiques, per poder fer polítiques de creixement econòmic que permetin generar llocs de treball, que permetin generar riquesa per reforçar l'estat del benestar. Primera passa per aconseguir fer això, que el crèdit flueixi a la petita i mitjana empresa. Ahir teníem una molt bona notícia. El Banc Europeu d'Inversions ha signat un acord amb l'Institut Català de Finances per valor és un crèdit de 150 milions d'euros perquè l'Institut Català de Finances pugui donar crèdit a petita i mitjana empresa i mitjana empresa, fins a 3.000 treballadors. Això, hi ha moltes empreses en aquest país que són bones, que funcionen, però que no s'atreveixen, però que estan al límit i contractarien dos o tres treballadors més, però diuen, home, així estaríem posant en risc, si tinguéssim una línia de crèdit ho podríem fer, però per prevenció doncs no ho fem. És molt important mesures com aquesta, i és molt important també la voluntat decidida del president del Banc Central Europeu. Penseu que dels 12 estats membres que han rescatat bancs, 11 van posar una condició quan rescataven el banc. I era el crèdit a la petita i mitjana empresa. A tu et rescatem amb diner públic i a partir d'ara, com que ja no tens el teu problema de supervivència, a partir d'ara tu dones crèdit a la petita i mitjana empresa. Va haver-hi un estat que això no ho ha fet.
Quin?
Endevini-l.
El nostre?
El nostre. Per tant, quan el president del Banc Central Europeu diu genèricament l'objectiu de l'any 2014 que el crèdit arribi a les petites mitjanes empreses i que aquells bancs que han estat rescatats amb diner públic siguin els primers en facilitar el crèdit a la petita i mitjana empresa, ho diu en genèric, però ho diu a 12. Però dels 12 n'hi ha 11 que ja ho estan fent. Per tant, de fet, li està dient directament a l'estat espanyol has de prendre mesures perquè el crèdit arribi a la petita i mitjana empresa. Perquè les petites i mitjanes empreses que han aguantat fins avui, amb una mica d'accés al crèdit, i jo crec que ja estarien en disposició de poder posar llocs de treball sobre la taula. Però tenen la prevenció de dir hem arribat fins aquí amb un gran sacrifici, hem hagut d'acomiadar gent amb una petita i mitjana empresa. Acomiadar gent és duríssim perquè es coneix tothom.
Correcte.
No és allò, mira, el número 27 el fas fora. No, el número 27 té noms i cognoms i coneixes a la família i mai és 27, perquè si és una petita i mitjana empresa segurament és el número 2 o el número 3 que l'estàs acomiadant i li coneixes pràcticament tota la vida. Aquestes empreses, si tinguessin la tranquil·litat de poder tenir accés al crèdit, Estic segur que si han aguantat el pitjor de la crisi econòmica, ara estan en condicions de poder dir m'arrisco i avanço més i poso nous objectius i contracto alguna persona més. Però per això han de tenir la garantia de que tindran l'accés al crèdit que els dona aquesta tranquil·litat de tenir capacitats de sortida i de moviment. Uh-huh. I és fonamental això i és el nostre primer objectiu és aquest. Quan parlem de posar condicions per generar polítiques de creixement, la primera d'elles que el crèdit arribi a la petita i mitjana empresa, sobretot
treball,
des d'aquells bancs,
treball,
sí, però sobretot des d'aquells bancs que han rebut diner públic per sobreviure.
I la gent sempre està mirant que a Europa els sous són més elevats. En canvi, a Espanya això encara no s'ha tocat. Teniu previst equiparar els sous espanyols o catalans a la resta d'Europa?
Els sous els posa, i ara no vull semblar un liberal, els sous els sol posar al mercat i en funció dels contexts en el que un treballa i on està el mercat laboral, doncs va definit el sou. És veritat que a Europa hi ha sous bruts més alts, també és veritat que se solen pagar més impostos, també és veritat que se solen rebre més serveis, per tant, va una cosa lligada amb l'altra.
Tots som iguals. Amb Ramon Rion.
No perdem temps i seguim amb l'entrevista amb el senyor Francesc Gambús. Vostè va dir un dia, fa pocs dies em sembla, que aviam, fins que no es noti els menjadors de les cases un plat diferent cada dia, no podem dir que la crisi s'ha acabat. Francesc.
Sí, efectivament, és el que els comentava. Podem tenir xifres, i els economistes i els analistes econòmics poden tenir xifres que puguin fer pensar i fins i tot defensar de que, bueno, la situació és pitjor que és millor que no pas ahir i per tant el pitjor ja ha passat i per tant estem sortint de la crisi econòmica. Això sobre paper es pot dir, però insisteixo, hem de tenir, i els responsables públics i els responsables polítics hem de tenir la sensibilitat de saber que això no està arribant encara als menjadors de les cases, que això són només freds números d'economia, que l'economia és una ciència i per tant els hi hem de fer cas i és una mica com les enquestes, diuen, bueno, el perfum és una mica, l'olor és una mica més bona, però fins que no estiguem baixant amb grans quantitats les taxes d'atur, no podrem dir allò amb alegria que això s'ha acabat, perquè la gent seguirà sense tenir feina i la gent segueix cobrant uns sous doncs, que no són els que es cobraven fa 7 o 8 anys, i per tant aquí hem de tenir aquest punt, un punt de prudència i un punt també de dir, de totes maneres, els que hem estat gestionant això en aquest país, hem portat enmig de la tempesta el vaixell també com l'hem pogut, i ara que comencem a veure la llum, doncs ara també ens agradaria que se'ns reconegués, que també perquè és així, però sense entrar en el punt aquest de dir, perquè el Partit Popular té molta tendència a això de dir, ja està, ja hem sortit de la crisi i ara qui no ho noti és perquè no hi vol veure. No. La gent que no ho nota és perquè no ho nota.
Perquè no hi ha perquè manera, no perquè nota, no té perquè, treball, perquè està passant...
Perquè quan tu ho afirmes, sí, l'afirmes sí, sobre uns números, correcte, però la realitat correcte. És una altra, encara és una altra la realitat.
Diferent. Vostè també ha dit que s'emportarà cap a les europees, com dic jo, no? Cap a Brussel·les, s'emportarà deures per treballar per les persones, no? També les persones amb discapacitat, dic jo, no? Digui'm. Què pensen fer vostès allà per aquestes persones? Amb discapacitat.
Sí. No,
això és aquest programa.
No fugim d'estudi, però les competències estan en els estats. Sí, està molt atent, sí, hi ha programes que són d'ajut i de suport, doncs tots aquells programes que no, potser no van directament vinculats a la discapacitat, però sí que van vinculats doncs, als mecanismes o a les instal·lacions amb les que les associacions treballen amb gent amb discapacitat. Aquí sí que hi ha fons.
Temes socials també, etcètera.
Efectivament. Aquí sí que hi ha, i per tant ser portaveus i ser instruments de tots aquells que treballen en el món dels discapacitats per tot allò que es pugui fer des de Brussel·les, tenint en compte que gran part de les competències estan a Madrid i a Barcelona i no estan a Brussel·les, però tot allò que es pugui fer, doncs evidentment allà estarem per ser portaveus també d'aquest món.
A vostè li agradaria molt més que fos aquí a Catalunya que no pas a la capital d'Espanya?
Sí.
A la resta d'Europa s'està treballant molt amb el que nosaltres diem ara la llei LISMI, perquè les empreses contractin noves persones discapacitades. Teniu previst a la vostra candidatura fer hincapié en això que realment ja diuen que s'està complint, però que es compleixi més?
Penseu que la llei aquesta que menciones és a Madrid encara és coneguda com la llei Trias-Fargas. I Trias Fargas era un dirigent de Convergència Democràtica i de Convergència i Unió. Per tant, no, Convergència i Unió és una força política que en això sempre ha tingut una gran sensibilitat i és un tema que el tenim sempre present.
Uh-huh. Escolti una cosa, vostè aquest matí ha estat a Castelldefels.
Sí.
M'he assabentat, a l'Institut de Ciències Fotòniques. Expliqui'm, que això és molt important, aquesta descoberta, no?, que han fet.
Sí, és curiós. Ells em deien, diu, fem gran feina amb moltíssimes coses i a vegades té gran impacte una feina a la que li hem dedicat. No és la primera de les nostres feines, però en canvi jo li he dit, home, dic, té impacte, perquè té impacte directe en les persones. Hi ha feines que feu de recerca que és difícil percebre l'impacte directe en la persona i, en canvi, el descobriment que heu fet té un impacte directe en el benestar de les persones.
Total.
Per això, encara que a vosaltres us sembli, home, estem treballant sobre 100 i això ens ha ocupat un 3, però, en canvi, aquest 3 ens ha donat molt impacte. Home, és que va directament a les persones. Sí, sí.
Ha anat bé, no, l'entrevista, llavors?
La visita. Molt bé, molt interessant, sí. Moltíssimes coses. Jo sempre insisteixo en això, la recerca, si quan té impacte en les persones és quan realment perceps com val la pena l'haver invertit i que Catalunya tingui un model de recerca com el que té, d'excel·lència, d'altíssima qualitat, molt competitiu a nivell europeu, que es mira, avui m'ho deien, diu, amb pressupostos molt inferiors, som capaços de mirar a la cara a grans centres mundials de recerca, i això és mèrit. Miri, això és mèrit d'una persona visionària com el conseller Mas-Colell i el president Pujol, que en el darrer govern Pujol van veure que calia anar per aquest camí, i del consens polític. Quan hi ha consens polític, les coses es fan sempre bé. I segurament aquesta, la política de recerca, és l'única política que el tripartit no va malmetre gens. La van saber respectar. Era una política d'acord nacional, d'àmbit nacional. Es van seguir fent bé les coses els 7 anys de tripartit i quan el govern de Convergència i Unió ha tornat a assumir les regnes del país, hem seguit fent la feina que havien anat fent els anteriors governs. És a dir, estem parlant d'una mateixa política de consens durant 15 anys i, clar, això ens dona models d'excel·lència.
El que no tenim que permetre...
És una gran lliçó.
Sí, sí, el que no podem permetre, aviam, jo parlo personalment, no, Francesc, és que els nostres investigadors marxin fora.
Si em permets la correcció, el que no podem permetre és que es marxin i no tornin.
Correcte, també estic
d'acord. És molt bo. A l'Institut de Ciències Fotòniques, el 70% d'investigadors són de fora. Hi ha entrada i sortida de molta gent i ells diuen, no, ja procurem que hi hagi gent d'aquí, però hi ha gent d'aquí que abans de venir a l'Institut de Ciències Fotòniques prefereixen anar fora i ja ens va bé que tornin després amb més formació, experiència.
Sí,
si la recerca no té nacionalitat al final, però és molt important que es pugui fer des d'aquí.
Sí,
molt important que es pugui fer des d'aquí. El que és important és això, és que no marxin per no tornar.
No, millor que tornin, evidentment.
Si marxen i tornen, és bo. En l'àmbit de la recerca,
Sí.
És bo, perquè hi forma part del circuit d'aquest, dels recercaires, que també els agrada, més són gent que sol ser molt inquieta, i els agrada estar també en un altre lloc, tenir una altra experiència, poder tornar, poder reincorporar, forma part del sistema.
Tenim minut i mig d'entrevista, Mònica.
Bueno, ens ficarem les mesures fiscals. Les grans fortunes estaran anant fora. Intentareu fer hincapié en perseguir aquests diners no declarats que se'n van als paraïsos fiscals? Perquè es parla molt, però...
Mira, a Suècia va tenir... Un minut i mig, ja has dit.
Correcte.
Suècia va tenir una gran crisi de l'estat del benestar, van analitzar què els hi passava i van dir, fixa't, tenim la pressió fiscal molt alta, però en canvi tenim la recaptació fiscal molt baixa. És a dir, tenim la pressió fiscal tan alta que la gent, abans de pagar els impostos, fa qualsevol cosa per no pagar-los. I això en genera uns dèficits que fa que l'estat del benestar entri en risc. Què van fer? Baixar la pressió fiscal i incrementar la inspecció fiscal o assegurar que no hi hagués frau. Al baixar la pressió fiscal, gran part dels impostos que feien esforços per marxar ja no el feien l'esforç de marxar, amb la qual cosa van augmentar la recaptació fiscal i van tenir recursos per tornar a posar en marxa l'estat del benestar. Jo crec que és una molt bona recepta que hauríem de saber aplicar a casa nostra.
Bueno, escolteu, ha vingut corrents. Adéu, gràcies. Hem pogut fer-li l'entrevista. No
els hi agraeixo i disculpes pel retard.
No, molt al contrari. Gràcies també per ser aquí, perquè jo sé que vostè va amunt i avall i, evidentment, el temps és or. Aquesta és la veritat. Nosaltres també, com sempre, bueno, tenim que pràcticament ja començar acomiadant-se, però, repeteixo, politòleg és el que és aquest senyor. La seva professió és així.
És aquesta, sí.
I les persones que no ho sàpiguen ara ja... Tot teniu a repetir, sisplau, que ho sàpiguin. Politòleg. És l'art de...
No, és l'art d'estudiar la política, la política, els polítics, els moviments socials, tot el que té a veure amb la vida en comunitat. Que al final la política és la gestió de la vida en comunitat.
Molt bé, esperem que tot vagi bé a Brussel·les.
Moltes gràcies.
Escolti,
esperem que el 25 de maig ningú s'oblidi d'anar a votar. I votin el que creguin més convenient. Jo crec que el més convenient és Convergència i Unió.
I si és així, doncs facin alguna cosa amb les persones necessitades i amb discapacitat de qualsevol tipus. Si
de ben segur.
Gràcies, Francesc, per ser aquí. Nosaltres a tots som iguals. Mònica Porral, Pedro Garrido, Salvador García, Mario Ramírez, tenim que acomiadar-nos. Moltes gràcies. Els ha parlat, com sempre... Ah, perdó. Recordatori ràpid, Mònica.
La setmana que ve tindrem nosaltres la Marta Volta, que és la presidenta de l'Associació contra Anorèxia i Bulímia. Crec que serà interessant.
Jo crec que sí, molt interessant, perquè, bueno, escolta, ja parlarem. Senyores, senyors, fins dimarts vinent. Molt bona tarda, els ha parlat Ramon Rion.